Bueno, pues la tercera edició del Màster de Rossos està condicionada per la situació epidemiològica que estem vivint i en aquesta edició hem optat per el format de presencialitat virtual o allò que es coneix com la modalitat online. Concretament ho farem així en la primera de les activitats del màster, que és l'expert en història, globalització i turisme al voltant de l'arròs i l'alta cuina mediterrània, que iniciarem en el mes d'octubre i que durant aquests primers mesos del màster, fins a desembre, pues, ho farem, com acabo de comentar, aquesta modalitat. Això també ens ha obligat a tenir que redissenyar part de les estratègies didàctiques i que en la mesura possible pues, es puguin mantenir els objectius formatius del màster. En el cas concret de l'expert, en anteriors edicions, una de les primeres activitats que es feia era la visita a la Mar del Tepego, i en aquesta ocasió el que hem fet és substituir aquesta visita presencial per la gravació d'un reportatge, que aquesta gravació la durem a terme concretament el 11 de setembre, que més o menys coincidirà amb la sega de l'arròs i el moment interessant de la Marjal, de forma que amb l'ajuda del taller d'imatge de la Universitat d'Alacant pues, podrem traslladar tot el que ha representat la Marjal per a l'activitat socioeconòmica de Pego al llarg de la història, però també la realitat present i els reptes que té que encarar un espai tan singular que, a més, pues, dona la possibilitat d'obtenir aquestes varietats tan nostres com és l'arròs bombó i l'arròs bombó. D'aquesta forma, després els alumnes podran visionar aquest reportatge que es complementarà a més amb una visita al Museu Etnològic i completarem amb la preparació d'un arròs en crosta. I després els alumnes visionaran aquest reportatge i podran interactuar en l'aula virtual amb les persones que han participat en els reportatges, experts que en definitiva ens entregaran la informació, com en el cas de Fernando Sendra, que ens contarà les qüestions més tècniques relacionades amb el conreu de l'arròs, o Joan Miquel Albela, que ens farà un resum de la història.
Perquè Pego té un pes important dins d'aquest màster, perquè és sobre l'arròs, veritat?
Efectivament, hem de pensar que bueno, Pego col·labora, al igual que l'Ajuntament de Dénia, d'Altea i de Benidorm, amb la concessió d'una sèrie de beques per a que estudiants amb més possibilitats econòmiques puguen seguir aquesta formació de postgrau, no? Aquesta formació contínua que representa el màster i el programa d'estudis propis, però hem de pensar que som l'únic espai productor d'arròs en les comarques alacantines i tenim una tradició i a més tenim una identitat en el tema de la cuina de l'arròs molt important que té que quedar reflectida, lògicament, en una activitat formativa d'aquestes característiques.
Durant la presentació d'aquesta tercera edició es va destacar la importància de tindre aquest màster com a element que reconeix una diferència dins de la gastronomia de la zona. Què és el que aporta el màster aquí el FAM?
Bueno, jo crec que aquest màster, fonamentalment, el que aporta, com tu acabes de comentar molt oportunament, és posar en valor l'element més diferenciador de l'oferta culinària i gastronòmica que té el País Valencià. Però, sobretot, és un màster que ajuda a continuar avançant en la cuina dels arrossos. És a dir, jo crec que encara ens queda molt de marge de millora fent-ho sempre a partir de les nostres tradicions, fent-ho sempre amb aquesta idea del producte i el consum de proximitat i fent-ho sempre, diguem-ne, amb un gran respecte cap a aquest coneixement que hem anat atesorant durant generacions i generacions i on el protagonisme de les dones, de les nostres abuelas, de les nostres maneres, està molt important. Per això jo crec que el màster ja que destaca aquesta idea d'innovar des de la tradició. No? El màster, com tothom sap, pues, compta entre el seu professorat amb les estrelles Michelin que tenim a la província d'Alacant, la majoria d'elles amb una gran experiència en la qüestió de la millora dels arrossos, però també amb altres cuiners i cuineres que tenen tot un currículum i una experiència molt acreditada, no? I que es complementa pues, amb la participació d'experts en diferents matèries, crítics gastronòmics, sommeliers, etcètera, que completen aquesta formació que té la condició de formació contínua i que ofereix la possibilitat a la gent del món de la restauració de la cuina de poder aprofundir en la seva formació i, per tant, en l'adquisició de les millores d'aquestes tècniques que duen a que al final el plat o la paella o l'arròs que compartim pues, tinga una major qualitat, que insisteix respectant aquest compromís amb el territori i aquest compromís amb el producte de proximitat.
Aleshores, entenc que, tot i que enguany serà semipresencial, és un màster pràctic també.
És molt pràctic. De fet, nosaltres esperem que en passar esta tardor l'especialista en cuina i tecnologia culinària, maridatge, arrossos i alta cuina mediterrània, que és la segona etapa del màster, ja la puguem fer amb caràcter semipresencial i, per tant, conforme ha passat en les anteriors edicions, que els estudiants puguem fer el recorregut per aquestes arrosseries i per aquests restaurants i fer les seues pràctiques, no? Aquesta espècie de rotatori per als diferents establiments que col·laboren amb el màster.
I aquests cuiners que poden estar escoltant-nos però no tenen una titulació per a fer un màster, com poden accedir?
Aquesta és una preocupació que vam tenir molt present des del primer moment, perquè som conscients de que molts dels professionals que estan treballant en el món de la cuina i de la restauració no tenen una titulació universitària i, per tant, no podien accedir directament al màster. Per això el que vam fer va ser presentar un programa d'estudis propis en arrossos i alta cuina mediterrània, que és una fórmula que permet que aquelles persones que no tenen una titulació universitària inicien aquesta formació cursant un expert, l'expert en història, globalització i turisme al voltant de l'arròs, que és el que he comentat abans, i per a poder cursar aquest expert, l'únic requisit que es demana és l'experiència professional i una entrevista. A partir d'ahí, l'alumne cursa l'expert i una vegada supera l'expert ja pot cursar l'especialista en ciència i tecnologia culinària i maridatge i arrossos i després, en completar l'especialista, pot fer el treball de fi de màster, que és un aspecte també molt important, perquè a través del treball de fi de màster l'alumne el que fa és un treball de recerca, és un treball en el que va aportar un coneixement i va fer, en definitiva, transferència de coneixement de lo que ha après, no? D'allò que ha après en el màster. I aquesta és la via per la qual pues, gent que no té una titulació universitària, que moltes vegades és majoritària en el sector, pot obtenir una titulació d'aquestes característiques i, el que és més important, aquesta formació de més de 600 hores que, en definitiva, li va proporcionar unes eines, uns instruments, uns coneixements, un bagatge per a que puga donar i oferir un producte de més qualitat.
Al respecte d'això, què comenten els alumnes que han passat ja per les dues primeres edicions?
Bueno, la veritat és que hem de destacar l'elevat grau d'empleabilitat que ha demostrat el màster. És a dir, moltes dels alumnes que van cursar el màster estan treballant gràcies al màster, alguns d'ells en restaurants, entre elles Michelin. En la promoció d'esta tercera edició del màster hem pogut comptar amb un vídeo que han preparat exalumnes del màster, alguns d'ells ja cuiners responsables de restaurants que tenen un cert nom, i en aquest vídeo es pot veure i es pot compartir la impressió i la valoració que fan d'aquest màster. Tots ells destaquen sobretot les finestres d'oportunitat que s'ha donat el màster i també el fet d'haver pogut sistematitzar un coneixement que potser tenien après de manera empírica, però que a través del màster han pogut, per dir-ho d'una forma el més senzilla possible, ordenar aquests coneixements i adquirir aquesta formació, aquest plus de formació que fa que allò que estaves fent habitualment ho pugues optimitzar millor, no? I pugues, fins i tot, com deia abans, millorar allò que estaves fent. Jo crec que aquestes són probablement les dues idees més importants que els dos alumnes poden damunt la taula.
Hem comentat, així de passada, que alguns ajuntaments tenen una eina per a facilitar l'ingrés en el màster, que és les beques.
Les beques, efectivament. Bueno, el màster també està, diguem-ne, subvencionat per Turisme Comunitat Valenciana, del conveni entre Turisme Comunitat Valenciana i la Universitat d'Alacant per a la transferència de coneixement i millora del sector turístic. I després pues, tenim tots aquests ajuntaments que he esmentat abans, el de Pego, el de Línia, el d'Alteal, el de Millor, que ofereixen aquestes beques per a que els alumnes amb menys recursos puguen cursar l'especialista, perquè diguem-ne que l'expert ja està subvencionat per Turisme Comunitat Valenciana i això pues, permet oferir un preu molt raonable i molt assequible. L'especialista, que té un component molt més pràctic i que el seu cost és més elevat, és el que compta amb aquestes beques que fan que ninguna persona es quede fora per raons econòmiques. No? I crec que això és important, perquè són beques que permeten cobrir pràcticament la matrícula del títol d'especialista. Això crec que és important que la gent s'anime i que perquè no serà per raons econòmiques però que no es pugui fer. Uh-huh.
Qui estigui interessat, com ha de fer-ho? En quina etapa ens trobem ara?
Bueno, pues està oberta ja la preinscripció, estarà oberta fins a finals de setembre d'aquest any i ho pot fer entrant en la pàgina web del Centre de Gastronomia del Mediterrani, UADENIA, que és www.gasterraua.es. També ho pot fer entrant en la pàgina del màster d'arrosos, màster d'arrosos i alta cocina .ua.es, i ahí pot trobar tota la informació per a poder fer la preinscripció.
Mm-hmm. Molts alumnes n'hi ha de tope màxim per a...
20 alumnes és el nombre màxim d'alumnes que podem admetre, perquè es tracta d'una formació molt personalitzada, l'apartat pràctic ens limita moltíssim, hem de pensar que aquestes estades en els restaurants, en les arrosseries, etcètera, pues, té unes limitacions concretes i per tant ho hem de fer amb xicotets grups o de manera personalitzada, com acaba de dir, i això fa que no puguem admetre més de 20 alumnes, perquè la complexitat de l'activitat pràctica és molt elevada. Mm-hmm.
D'acord. No sé si ens hem oblidat d'alguna cosa que consideres important.
Bueno, jo crec que bàsicament ho hem abordat tot, no? Però jo, a lo millor, com una reflexió final, insistir ara més que mai en la importància de la formació. No? Estem vivint uns moments complicats, uns moments d'incertesa en tots els àmbits de la nostra vida, però probablement el sector de la restauració, el sector turístic, el turisme gastronòmic en definitiva, pues, és un sector que està passant per moments difícils, no? I per a poder encarar el futur podem fer una aposta per la qualitat, la singularitat de la nostra oferta en matèria de turisme gastronòmic i millorar la formació, la capacitació de les nostres cuineres i cuiners a través d'iniciatives com la que representa el programa d'estudis propis i el màster, crec que és la millor fórmula per encarar un futur incert, però que hem de saber fer-ho amb intel·ligència, no? I crec que este pot ser un bon instrument.
Doncs moltíssimes gràcies, Josep.
Gràcies a vosaltres.
Estem en contacte.
Molt bé.
Vinga, adéu.
Adéu.